tot costa.
El Madrid va començar a perdre la Lliga al Clàssic del Bernabéu i el Barça la pot guanyar al del Camp Nou. La millor rúbrica possible, amb el capítol final a casa i contra l'etern rival i amb el vestidor del Madrid convertit en una olla de grills, crispetes.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A 7 d'aquest dilluns 4 de maig de 2026, l'endemà de la classificació del Barça femení per la final de la Champions i l'endemà de l'allargament, o la, vaja, la perllongació de la Lliga masculina de futbol. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Com ara deies, aquesta final de la Champions. El Barça s'hi va classificar ahir en una gran victòria del Bayern per 4-2 i la jugarà el 23 de maig a Oslo contra l'Olympique de Lió. Per cert, que la reacció d'Alexia en el moment del canvi ha despertat els dubtes sobre el seu futur. Després en parlarem. El Barça treballa la logística d'aquesta final. De moment ofereix un pla de viatge d'anada i tornada al mateix dia sense entrada. El club encara no ha informat de quantes en tindrà. Oficialment, en teoria, en té 2.500, però ja veurem si el club intenta rascar alguna més. I també és cert que la UEFA ja fa mesos que va obrir la venda d'entrades. Pot ser que hi hagi socis i aficionats al Barça que ja la tinguin.
L'èxit de la sisena final de Champions consecutiva és indiscutible. La logística del viatge, en aquest cas, és difícil com poques, perquè la de Göteborg, que era si fa no fa, va ser en pandèmia i, per tant, no hi va poder viatjar cap aficionat. I jo crec que és fins i tot més complicada i, evidentment, més llunyana que la d'Eindhoven. Per tant, bé, sort als aficionats del Barça, sort i calés als aficionats del Barça que vulguin ser a Oslo.
El desplaçament per carretera, en aquest cas, jo crec que el podem...
Home, seria agafar
el podem
tota
descartar,
la setmana.
Vull. El podem descartar i, per tant, queda l'avió i no són econòmics. De fet, el desplaçament, ara el Rut ens ha explicat tots els detalls, però ja us avisem que no és econòmic. I el Madrid, ho deies abans, el Madrid va guanyar Cornellà, de manera que l'Espanyol continua en zona perillosa i la Lliga encara no té campió. El Barça té l'oportunitat de ser-ho diumenge, el Clàssic a les 9 del vespre. Els de Flick els hi va el guanyar i empatar.
D'aquest primer matchball en parlarem també, evidentment. Hem quedat amb el Ricard Torquemada per analitzar quina davantera faria jugar ell, tenint en compte que ara mateix, amb les lesions de Rafinha, que ja ha tornat però encara no ha reaparegut, i de Lamine Yamal, els llocs del davant estan ben oberts.
I pel que fa a l'Espanyol, es queda amb 39 punts. Tampoc el Girona va guanyar el Mallorca i es queda amb 38. Tots dos molt pendents del Sevilla-Reial Societat, que tanca aquest vespre la jornada. Un partit clau en la lluita per evitar el descens. Els andalusos tenen ara mateix 34 punts. Són el rival que ara mateix, el primer rival que baixaria. Si guanyen, deixen el Girona a 2 punts del descens directe i l'Espanyol a 3. I, a més, l'Espanyol ha de jugar dissabte a Sevilla.
Hem quedat amb l'Eduard Solà i amb el Sergi Andreu per saber en quin grau està el nerviòmetre a Cornellà i a Montilivi.
Més futbol. L'Ourense serà el rival del Reus Redis a la primera eliminatòria de la fase d'ascens de la primera federació. El partit d'anada serà a Reus aquest cap de setmana, el de tornada el següent a Galícia. Encara en futbol, el Villarreal ha anunciat que Marcelino García Toral no continuarà a la banqueta de l'equip la temporada vinent.
Tot apunta que Íñigo Pérez, l'entrenador del Rayo, serà el seu substitut.
En bàsquet, el jugador del Barça, Will Clyburn, ha volgut aclarir una mica la seva situació de baixa. En un missatge de les seves xarxes socials assegura que es troba bé i que està sa, que simplement està seguint les pautes mèdiques que li han donat. El comunicat del Barça assegurava fa uns dies que Clyburn no jugaria per un problema de salut que estava tractant, però no es concretava res més.
D'aquí una estona el Macià ens explicarà el que es pugui explicar sobre l'estat de salut de Clyburn, que s'afegeix a casos estranys que hi ha hagut aquesta temporada, més que estranys, incerts que hi ha hagut aquesta temporada, com el de Satoranski fa algunes setmanes.
En handbol, el Barça s'enfrontarà al Valladolid als quarts de final de la Copa, que es disputaran del 5 al 7 de juny a Alacant. En ciclisme, triomf a l'esprint per la belga Shari Bossuit a la segona etapa de la Vuelta Femenina a Espanya, que ara és a Galícia. L'Alemanya Koch aconseguís el lideratge de la general en acabar segona, i estem molt pendents de Paula Blasi i de Mireia Benito. Blasi i Benito són a 16 i a 40 segons del mallot vermell. I encara en ciclisme, el francès Paul Fichas, la gran revelació d'aquesta temporada, ha anunciat avui que serà el Tour de França. Té només 19 anys i és el ciclista més jove que participa al Tour en els últims 89 anys.
És tan jove que molts experts li recomanaven que encara no, però ell ha decidit que ja sí, i trucarem a l'Isaac Vilalta perquè ens expliqui com ha arrencat aquesta Vuelta Femenina, evidentment amb les mirades posades en la Paula Blasi i aquesta decisió de Paul Seixas. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
Arribant a la final de la Champions, la temporada del Barça femení ja és excel·lent i podeu votar les dues opcions que us oferim. Sí o bé no, només si la guanya. Si penseu que la temporada només és excel·lent en cas de victòria a la final de la Champions, podeu votar aquesta segona opció. Si considereu que arribant a totes les finals possibles i havent-ne guanyat, probablement també la guanyant a la final de la Copa de la Reina, ja és com per qualificar-la d'excel·lent, podeu votar que sí.
Tu votes que sí?
Jo voto que sí.
Molt bé, d'aquí una estona...
Perquè ara ja queda 90 minuts i contra un altre dels grans d'Europa, per tant, faltaria més que a sobre... Vull dir, per fer una bona temporada estiguessis obligat a guanyar
no.
la Champions.
O bona,
per fer una excel·lent
que...
temporada... No, faltaria més que per fer una excel·lent temporada estiguis obligat a guanyar-ho tot. No pots fer repòquer cada any. O pòquer,
sí.
Més aviat, perquè són quatre títols en joc.
D'aquí una... Sí, de cartes no anem sobrats. D'aquí una estona sabrem què en pensa la nostra audiència. Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
Avui amb el retrobament amb el Dani Sanabra. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
El Dani, una ànima generosa. Falta una setmana visitar Nova York per enveja dels que no hi hem anat i bé amb...
A mi m'encanta aquesta tassa que m'ha portat el Dani.
Color corporatiu de Catalunya Ràdio, perquè com tothom sap, els taxis de Nova York es van copiar del color de Catalunya Ràdio.
Sí, exacte. Primer era Catalunya Ràdio i aleshores van arribar els taxis.
Exacte.
Sí.
Molt ben vista.
Tothom ho sap.
Ets de dir, lamento perquè ha portat una figura, un nino de Jalen Brunson, el base dels Knicks, i me l'he deixat a la redacció quan hauríem merescut que Catalunya veiés aquest...
No entenc per què no m'has portat una figureta de
dels Knicks. Potser ho he fet al rei. Potser la dels Knicks era per la Sònia i per tu era el...
No, a mi la tassa m'hauria anat bé. A ella, Brunson, jo crec que no li hauria servit ni per aguantar els llibres, però jo crec que has encertat.
Molt bé.
Senyora Marta Corredera, bona tarda.
Bona tarda.
Avui la Marta ens ve amb un... A veure això. Oh, qui era el d'això?
Ah, bueno,
molt xulo.
Una pinça.
Sí, molt
xulo. El porto mullat perquè m'he dutxat aquesta tarda.
Molt bé.
Escolta, haig de dir, de les úniques vegades que hem respectat tots els convidats a que se'ns presenti, eh?
Com, perdó?
Sí, és veritat.
Normalment, o algú parla abans...
Bé,
acostuma a ser el
Santi.
Sí, acostuma a ser el Santi, és veritat.
Els dilluns són més recíprocs.
T'haig de dir que generalment és això.
Això és el normal.
Lo normal seria això.
A dia d'avui ja no. Cada cop hi ha més impaciència.
El Bernat Soler també fa les seves incursions, quan ja vol, i coses d'aquestes. Oriol Domènech, però és que Oriol Domènech és el Torracollons. Bé, en fi. Però generalment, fins i tot diria que s'agraeix que hi hagi un cert ordre, com respecte a la Marta, el Dani i el cap de continguts del Tot Costa, el Marcos López. Hola, Marcos.
Bona tarda.
Tot en ordre?
Sí, una miqueta la veu trencada.
Sí.
Demano disculpes,
no,
però...
Ens veu de... Bona nit i benvinguts a l'estadi.
Sí. Tinc la veu una miqueta
trencada. Veu de Kruner,
eh? Sí. No sé, és una... És estrany, perquè estava bé i de sobte, pam.
Hi ha molt virus.
Sí. Hi ha un error, eh?
Vaja, sí.
Què
he dit?
M'ho ha dit.
No,
34 punts, no?
Sí, 34 punts has dit del Sevilla, no?
Sí, guanya, en sumarà 37, no?
I es posa un punt del Girona i a dos del...
Sí, però llavors el descens el marcarà l'Alavés.
Ja, però...
Si és... No, però clar, bueno. És a dir...
Sí, ja sé el que vols dir, però es posaria a 1... del Girona i a dos...
Sí, però el que ens importa...
Clar, ens és indiferent el que passa. Importa,
bueno, que marqui el descens. Per tant, aquí estic a favor teu.
No hi havia error.
No hi havia error.
Quedaran a dos i a tres del descens, no del Sevilla. Sí, és el que he dit.
Sí. Bueno, no, però això no has explicat així.
Ui. Com que no? A veure, Marcos... A veure, vaig a buscar el titular.
Anàvem molt bé,
Veig que tot està al mateix joc, no ho vaig a
Després es queixen no. que comencem tard, que no sé què.
Si guanya el Sevilla, deixen el Girona a dos punts del descens directe i l'Espanyol a tres. Per tant, era correcte. Mira que em podies enganxar i agafar sovint, però aquesta no.
Molt bé, endreçada la classificació de la Lliga per baix, que d'aquí una estona ja comentarem amb el Solà i amb el Sergi Andreu. Avui toca recordar, i a més amb un personatge, una personatge d'excepció, que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Alexia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens n'anem al 2027. Com t'ho planteges, això? Com l'últim gran contracte, vols acabar la teva vida professional al Barça?
No ho sé, no t'ho sé dir, perquè el Barça és molt exigent. Ja no físicament, sinó també emocionalment i mentalment, per lo que deia. Arriba al final de temporada, te'n vas de vacances i potser desconnectes una setmana, no tens més, tampoc. I has de tornar i tornar a guanyar-ho tot i en el moment que jo no tingui aquesta energia i aquesta necessitat de... perquè és una necessitat, o sigui, jo m'aixeco amb aquesta necessitat de reinventar-me i de ser millor, no? El moment que no senti això o estigui esgotada de fer això després de no sé quants anys, doncs potser aixecaré la mà i veurem què passa.
Tot costa una dècada.
Protagonista indiscutible ahir al Camp Nou. Aquesta és l'última conversa que vam mantenir amb Alexia Putellas. Ara farà un any i mig, al desembre del 2024, però la pregunta continua sent absolutament vigent, com si li hagués pogut fer
I la resposta ahir continua sent interessant, perquè ella explica que el Barça és molt exigent i que ella s'ha de reinventar cada any i ha de tenir forces per reinventar-se cada any.
Doncs veurem si creu que en té per la temporada vinent o no. D'aquí un moment en parlem amb la Ruth Vilà. Ara arrenquem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Graia pot fer la central, el segon pot ser el gol! Gol, 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 de Salma! Salma pot fer la centrada, Payor busca la rematada amb el cap, la pilota és dins l'àrea, Alexi al xut! Alexi! El segon del Barça! Salma pot fer la centrada, l'enrosca al punt de penal, per al cop d'aquest gol! Gol, 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 el gol del Barça, el tercer. És Clàudia Pina qui fa la centrada, la pilota al segon pal. Busca el cap de Brooks. Brooks la guanya amb Alexia, la rematada de Xilena i el gol. Gol d'Alexia.
I així és com el Ramon Salmurri explicava ahir a la TDG els 4 gols del Barça que li serveixen per ser a la final del 23 de maig a Oslo, que ara ja sabem, vaja, ja ho sabíem de fet abans del partit, que serà contra l'Olímpic de Lió. 4 gols que rubriquen aquesta classificació per la final. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs un partit en què el Barça va tenir la contundència que no va trobar a Múnich. És veritat que al final va passar per algun neguit, fins i tot un gol anul·lat que mereixeria un... el Bayern que mereixeria un baròmetre, però no el farem perquè ja ens està bé com...
Què penses d'aquest gol?
L'hem estat revisant amb la Sònia. A mi ahir em va semblar que bé. Cada cop que veig la repetició em sembla menys falta, però em sembla falta. En tot cas, no sé si perquè el VAR ho corregeixi, però insisteixo, és que com que ja ens va bé, no ens hi aturarem.
Si hagués passat el contrari, diríem, estaríem bastant indignats.
Correcte.
Sí, 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 sí. Jo, en això sí que... Bé, en tot cas, el Barça tenia un marge de dos.
Sí, sí. Encara, no. Eren 5 minuts d'afegit que, afortunadament, el VAR ens va evitar que els nostres cors patissin.
El que no farem és posar l'èmfasi, l'accent en l'últim quart d'hora, quan el Barça abans havia demostrat, Ruth, que és superior i que mereixia estar a la final 2.
Sí, sí, tothom va quedar molt content de com va anar el partit en línies generals, perquè la planificació que es va fer del partit, de com havia d'anar, ho vam parlar aquí mateix amb el Pere Romeu, doncs es va complir gairebé fil per randa, amb un Bayern que ja sabíem que tenia un gran nivell, per tant que podia plantar cara al Barça, i l'equip blaugrana buscant solucions per sorprendre aquest Bayern en bloc baix, que vam tornar a veure al Camp Nou durant molta estona, amb Salma oberta a una banda, sorpresa a l'onze inicial del Barça, es va quedar Pina a la banqueta, va sortir Salma obrint molt bé la banda esquerra, això també va permetre que Brooks jugués per dins, i durant molta estona el Bayern no la va tenir controlada i va poder participar molt en atac Brooks, i després amb l'entrada també de Serra Jordi, que argumentava Romeu sobretot que volia portar més físic al mig del camp per aguantar les sortides ràpides i directes del Bayern, i si més no, així va anar la cosa. De fet, els gols del Bayern arriben amb després d'errades clares d'aquests serien errors no forçats del Barça, una pèrdua de Paredes al mig camp que no hauria de perdre aquella pilota, un passe horitzontal d'Aitana amb un risc en una zona que no caldria aquest passe horitzontal, és a dir, que el Barça sí que va patir aquests gols, però en errors claríssims de les Blaugrana, que després van saber interpretar bé com li havien de jugar l'equip bavarès.
Marta, Marcos, Daniel, que el que dèiem, que al final hi va haver, és que jo no diria ni patiment, un punt de incertesa per... Sí?
Jo vaig patir, eh?
Sí, home, sí.
Jo vaig patir, però
4-1.
Bueno. A veure, però és que amb el gol anul·lat a Harder se't posaven a un gol, eh? Sí. I tal i com estava trencat el partit, l'únic beneficiari era el Bayern, el Barça estava cau. Jo vaig... Tenia una miqueta el culet apretat, ho haig de dir.
No, d'acord.
La
por és lliure.
Els últims 15-20 minuts va ser un desastre.
Sí, tenies la sensació aquesta que el Barça havia perdut el control perquè probablement li havia passat en part el que ens va passar tots, que amb el 4-1 el Camp Nou estava celebrant i el Bayern no es va desconnectar, va continuar apretant i amb els canvis jo crec que l'equip es va destalotar una mica. I canvis, va perdre el control.
Els canvis al Barça no li van anar bé i al Bayern sí. Perquè traient a Ed Nadal i fent aquesta dupla amb Harder, que es feia més de mitja punta, jo crec que li va donar un aire molt fresc i molt bo al Bayern, i al Barça al revés, es va desendreçar amb els canvis.
Però mira, agafaré una expressió que va fer servir el Ricard Torquemada i nit al club. No patíem en aquell moment de marcar en un gol i hi haurà pròrroga, sinó que patíem per patir, per no patir. Era si el Bayern fa un gol, patirem. I
per
el va
tant,
fer.
No patia, o
no, realment, el va jo fer. Sí. El que passa és que el van anul·lar.
Sí, exacte. Però
el va fer.
Posats a perdre el control, a mi donen perdre el control 4-1 i que faltin 10 minuts. Vull dir,
no, no, eren 4-2.
Escenari...
El 4-2, és a dir, no estaven a dos gols. Sí, sí.
Ah, dos gols són molts gols en poc temps.
Sí, sí. Però, clar, sí, però que tenia
hi ha dos travessers.
Un parell de travessers.
I Cata també fa un parell d'aturades. Sí, sí.
A la sortida d'un córner...
A mi...
Però vaja,
si tu vas veure
no
tranquil el partit, no passa res.
No pots tampoc pretendre passar a la final de la Champions sense patir res.
Tens que patir a la vida.
Com ho has dit, això? Patíem
per no acabar patint.
Per tant, no vau patir.
O sí.
Bé, patíem.
Sí.
Home, jo el 4-3 el vaig veure.
S'assembla una mica el tema del miracle. Sí, sí. Del miracle de l'Atlètic de Madrid, això.
Bé, no sé. En fi, no, que ja dic que la por i el neguit és lliure. Jo no vaig tenir aquesta sensació, però en fi.
Però hi ha un moment...
Si tanta gent a la sala quan... va patir, doncs...
No, hi ha un moment quan hi ha aquest xut al travesser i després el córner que para Cata, que aquest moment...
Sí,
és...
tu amb el 4-3, sense haver anul·lat encara el tercer, no vas dir, ostres, cuidado.
Però és que l'havien anul·lat.
Bueno, no, però abans de saber-ho. Abans de saber-ho.
Clar, en aquell moment era... D'acord, acaben de fer el 4-3, queden 5 minuts de temps afegit...
I el Bayern està atacat.
I el Bayern no para de tenir oportunitats. Sí, i aleshores...
Sant Abra, quin miracle que el Barça es diu. No sé si és un miracle o és una proesa, però és alguna de les coses. Ruth, després de superar l'atac de cor, Pere Romeu va passar pel club de la mitjanit. Què va dir l'entrenador del Barça?
Ja vam parlar molt de la final, eh? Un Barça que rebre aquesta
final sense complexos, a fer el seu joc habitual, a no caure en un joc d'anada i tornada, que va explicar Romeu que això seria molt més beneficiós per Lió, perquè físicament sí que és més potent que el Barça. I va explicar Pere Romeu al club de la Mitjani que veu una final molt igualada i creu que amb els dos millors equips d'aquesta temporada de la Champions.
Evidentment, el futbol, i més en aquest nivell, no va de mèrits ni de justícies, però sí que crec que som els dos equips que millor hem fet les coses per arribar a aquesta final de la Champions. Per tant, penso que serà una final molt igualada, que es decidirà per detalls, que nosaltres haurem de fer el millor partit possible per apropar-nos al que volem, que és la victòria, evidentment.
Ara parlem de com veieu aquesta final. Ruth, és una final que el mínim que es pot dir és que té morbo, perquè enfronta dos homes, vaja, enfronta el Barça contra Giraldez, contra, si voleu, Márquez Zubizarreta, contra Engen, i l'enfronta al Madrid de la Champions femenina.
Sí,
vaja, és difícil que hi hagi més morbo en una final.
Models, sí, models contraposats que es veuran les cares en aquesta final. Un Giraldez que aspira a convertir-se en l'únic entrenador que ha guanyat la Champions femenina 3 vegades, mm-hmm, i l'únic també que la pot guanyar en 2 equips diferents, que això no ha passat amb la Champions femenina. També amb jugadores que comença a recuperar Giraldez, per tant, més perill per l'Olímpic de Lió. Chawinga, que no ha jugat l'eliminatòria contra l'Arsenal, en principi sembla que podria estar bé en els pròxims dies i, per tant, per jugar els pròxims partits. A l'anada, Giraldez va tenir la baixa de Baixà i de Dumorné, que ja estaven també en aquesta tornada a la Champions. És a dir, que jugadores per jugadores, l'Olímpic de Lió té un equipàs. El que està intentant Giraldez és convertir-los en això, no?, en un equip sòlid, que sobretot defensivament no tingui els problemes que ha tingut aquesta temporada.
Però a la TDG no us agrada com juga el... O sigui, la plantilla és evident, però no us agrada com juga, eh?
A mi personalment no.
Pregunto a la TDG, amb dues representants aquí a la taula.
Sí, però esperava que la Ruth respongués.
És que jo no ho he dit, que...
Discrepàncies en les files de la TDG.
A mi personalment no m'agrada com jugar el Lió i crec que juga pitjor que el Barça, perquè no juga com un equip, perquè juguen en individualitats i a partits que... Jo crec, per exemple, la tornada contra l'Arsenal crec que van ser superiors i van jugar millor, i en canvi l'anada va ser un desastre. Com a equip, eh?
Yeah,
yeah. Però que a nivell d'individualitats en té moltes, perquè, per començar, a la segona part, si no m'equivoco, contra l'Arsenal, apareix Katotó de suplent.
Sí.
Que Katotó és una jugadora que seria titular a gairebé tots els equips. Al Barça probablement no, perquè té Pallor, però per la resta d'equips seria titular a tot arreu. I la té de suplent, però ara mateix.
El favorit
és veritat que surt d'una lesió, eh?
El favorit qui és en aquesta final?
Per mi 50-50, vaig dir. 50. Jo no m'atreveixo a dir que hi hagi un...
No li agrada l'Olímpic, però diu que 50-50.
Home, no, perquè t'he explicat que a nivell d'individualitat...
Si vol patir amb un 4-1, amb un 0-0, vaja...
No, home, no, però... No pot... però...
I a partit únic, eh?
50-50.
Jo crec que el Lió, respecte a fa 2 temporades, s'ha reforçat, i el Barça, bé, hi ha jugadores que li han aparegut de la base que l'estan ajudant, però si fa no fa, potser tindria el mateix. No hi havia Pallor i ara... És veritat, tots dos equips han canviat.
L'últim precedent és Bilbao, eh?
Sí, l'últim precedent és Bilbao.
El dia va guanyar el Barça per 2-0, però, si no em corregiu, era la primera vegada que guanyava el Lió, les anteriors, doncs...
Havia... I el factor de la banqueta?
Jo crec que és important en el sentit que l'Olímpic sí que era un equip de moltes individualitats i Giraldez el que està intentant és donar-li més solidesa com a equip. A mi la seva proposta no m'agrada, però vull dir que em sembla, perquè m'agrada més una proposta doncs, d'un equip que vulgui tenir la pilota, combinar, no?, que és el que aquí estem acostumats.
Però llavors esteu d'acord en què no us agrada?
No, és una altra... No, jo la respecto... No és que jo no m'agradi...
La Sònia també la respecta, entenc.
No, és que no... Jo crec que l'equip juga bé el que juga.
Sí.
No
juga...
És un altre futbol.
És
un altre futbol, però juguen bé aquest futbol.
Ho fan molt bé.
Sembla que ho facin malament aquest futbol, que és un altre futbol que no és el que estem acostumats aquí, però crec que apliquen bé aquest futbol.
I el coneixement que té Giraldez?
Del Barça.
Mira, ahir, ara no sé quina jugadora li van preguntar precisament per això, i va comentar, home, nosaltres també hem canviat en aquests 2 anys. Però, evidentment, hi ha pocs entrenadors que coneguin millor el Barça que no pas Jordan Giraldez. També et dic que René Slegers probablement no coneixia també el Barça i li va saber plantejar el partit.
Sí.
Vull dir que tampoc...
Sí.
No sé si és clau. Ara, Home, Giraldez juga amb avantatge, sí.
Corredera, estàs molt callada. Parli, desempati.
A veure, jo crec que el Barça és favorit. Bàsicament, per la història recent, se li ha de donar aquest punt de favorit. Jo no diria que un 90-10, però potser un 60-40. No, jo no diria.
Jo no diria.
Tan favoritisme, però tampoc un 50-50. Potser un 60, un 70, 30-40. Però per mi el Barça és favorit, per idees de joc i sobretot per història recent. L'Olympique de Lió no deixa de ser un equip que ha estat en construcció, que venia d'un projecte molt potent, d'uns anys guanyant moltes coses, però de sobte el projecte es va desfer i ara ha arribat un entrenador que està intentant encaixar les peces. Òbviament tenen moltes individualitats, moltíssimes, però no podem pretendre...
Millors que les del Barça, eh?
Per mi, com a individualitats, tenen més. No que millor, sinó que tenen més. Tenen més recursos i tenen més banqueta, que ara parlàveu de la banqueta. Si plantegem els dos equips, les dues... plantilles i mirem enrere la banqueta, crec que l'Olímpic té més banqueta que el Barça, o més potent per fer mal. Òbviament el Barça és favorit, però el Giraldez està construint un equip. Òbviament no podem pretendre que jugui com el Barça, perquè la base de les jugadores tècniques que tenim a Espanya no la tenen enlloc, i això és una obvietat, però físicament i com a jugadores fortes són fortes. Llavors, per mi, se'ls ha de tenir cuidado. O sigui, no por, però... Però serà una bona final.
Si el Barça fa el seu millor partit possible, probablement és molt difícil que el Lió...
A la darrera final no
per
ho va
això,
fer.
Aquí és on vaig. Per
aquest
això, jo, per això jo hi poso un 50-50, perquè si el Barça fa el seu millor partit possible, jo crec que el millor partit possible del Lió no iguala al Barça. Però ho vam veure a la final contra l'Arsenal, i et diria que ho vam veure a l'anada contra el Bayern, que hi ha una sèrie d'equips que han trobat, entre cometes,
ara mateix és molt fàcil neutralitzar
del Barça.
Exacte, és molt fàcil neutralitzar com el Barça et pot fer mal, perquè saben els equips que tapen el mig centre tenen molt a guanyar. Ahir, per mi, Giraldez se li ha d'atribuir el mèrit que troba la solució d'Ismé i Brooks per dins, que per mi va fer un partida...
Romeu.
Per mi va fer un partida brutal, sí. Ismé, però clar, ara això ja ho sap Giraldez.
Clar.
I ara...
I aquí és on vaig, que a 90 minuts... pot ser que el Lió, sense tu tenir gaire capacitat de reacció, et trobi també la manera de jugar-te, però...
I l'última final del Barça
oberta,
no pot jugar... L'última final del Barça no pot jugar emocionalment a l'equip?
A favor o en contra?
En contra. La de l'Arsenal.
Per mi pot jugar
favor,
més el tema emocional del que sigui l'última final d'algunes jugadores que no pas aquest tema.
Mira, parlant d'això, evidentment...
T'he fet una assistència.
Tindrem temps perquè d'aquí al 23 de maig, encara falten dies, tindrem temps d'anar analitzant amb més elements aquesta final, aquest Barça-Lió, però del partit d'ahir, Ruth, més enllà de l'aspecte futbolístic, penja l'emoció, el comiat d'Alexia Putellas, que ha disparat tots els dubtes sobre el seu futur.
Sí, perquè la vam veure molt emocionada, sortint amb llàgrimes als ulls del camp. Ella va explicar que sí, que havia viscut un partit amb molta emoció, perquè havia estat un partit molt maco amb el Camp Nou ple, amb el que es jugaven, i també perquè havia passat una setmana complicada, i aquesta explicació de la setmana complicada és que després del partit d'anada, Alexia no va quedar contenta de com havia rendit ella el partit contra el Bayern a l'anada, i per tant tenia com aquesta autoexigència de si fer un pas endavant en aquest partit de tornada, i li havia explotat com una mica tot. És veritat que estem en un moment en què el futur d'Alexia és incert, que Alexia decidirà què vol fer, que la sensació és que encara no té 100% decidit el que farà. Recordem que té un més un al contracte, un més un que estaria ja fet, però el Barça va acordar amb Alexia la temporada passada, quan Alexia gairebé ha acabat el mercat d'estiu, arriba al Barça amb una oferta del PSG per marxar ja l'estiu passat. El Barça i Alexia acorden que, tot i que el que hi hagi al contracte, tot i aquest més un, si aquest estiu Alexia vol marxar, el Barça li facilitarà la sortida sense cap tipus de compromís cap al club blaugrana. I la sensació a l'estiu, quan veiem aquesta oferta del PSG a la jugadora, és que Alexia marxarà segur aquest estiu. i ara doncs, potser ho veuen en 80% la possibilitat que Alexia marxi, i ja no és tan clar que, com l'estiu, que 100% marxarà, però hi ha una possibilitat gran que Alexia marxi,
per tant,
marxi aquest estiu.
Per tant, tot i que ella va dir que ho va desvincular, és raonable lligar la seva sortida del camp amb un possible comiat, tot i que no està confirmat.
A un esclat d'emocions, sí, i una podria ser aquesta, i també hi ha el tema, recordo que quan vam parlar de la seva renovació, que ara ja fa uns anys, vam explicar que la intenció en aquell moment d'Alexia era complir el cicle d'aquest 2+1 i deixar pas a les que venen pel darrere, que és una mica el que sentíem ara en aquesta declaració d'Alexia. Mm-hmm. Les de baix venen fortes, jo no sé com estaré. Doncs aquesta va ser la intenció en el moment que ella va renovar, i aquesta podria continuar sent una idea que té Alexia, de si he de fer un pas al costat i aprofitar, evidentment, una bona oferta
clar,
de fora.
Aquí entren molts clar, factors, clar. Perquè segurament Alexia pensa en l'edat que té, però
clar, 32
de moment,
anys.
Jo no sé què passarà l'any que ve, de moment continues tirant del carro.
Això mateix, el que passa és que quan va arribar aquesta superoferta al PSG, si al Barça li feia pagar un traspàs al PSG, la superoferta per Alexia ja no era tan superoferta, amb el compromís que té ara del club de que no hi haurà un traspàs, si rep una superoferta, serà una superoferta per acabar la seva carrera esportiva amb un contracte d'un nivell que el Barça no pot ni apropar-se.
I menys en la conjuntura
actual. Clarament.
Bé, doncs aquesta és la situació, no hi ha res tancat, però per tot això que explica la Ruth, és probable que Alexia acabi marxant aquest estiu. Aquesta és la...
La sensació és que serà una... Sí, que la decisió final serà les minut que es diu, vull dir que Alexia encara s'ho ha d'acabar de pensar del tot.
Per tant, pel que tu saps, no estaria presa la decisió.
En principi, pel que m'hi diuen des de diverses bandes, no està 100% presa.
Bueno, Corredera, tu que tens opinions molt contundents sobre tot, com ho veus això?
Jo ho veig negre. Honestament, a mi no m'agradaria que marxés perquè la respecto molt com a excompanya i com a professional, però jo la veig ara mateix més fora que dins. I coincideixo amb la Ruth, pel que a mi m'arriba també la decisió no està al 100% com a tal presa, però hi ha un percentatge molt alt de que l'Alexia pugui marxar aquest estiu. Sí, sí. I de fet, al final, a mi em sobta molt també que estem al maig. Si tu vols executar el mes 1, és molt tard, no?, per dir-ho, per comunicar-ho a la gent. Això una, després, logísticament, per l'organització del club, si se'n va l'Alexia, no la pot suplir fàcilment. Llavors, el club també necessita...
Tens raó, el que passa és que...
Jo entenc que el club
no
l'esperarà fins a última hora.
Vull dir, una substituta
no,
d'Alexia
no
la podrà,
no.
Entre altres coses, perquè no et deixarà cap traspàs. Vull dir que aquí...
No, però et deixarà un espai salarial important. Això sí.
El que passi a la final influeix a la decisió o no influeix?
No crec, no.
No sé.
Jo l'únic que pot ser és que perdin la final i l'Alexia digui no vull marxar perdent una final.
Això ha passat.
Però jo diria que no hauria d'influir.
A mi... més enllà que el club, òbviament, respecti la seva decisió, i és més, ell ja s'ha guanyat el dret de dir encara que em quedi un any de contracte marxo, també em crida l'atenció que el club no hagi fet un gest de dir és que jo vull que Alexia acabi la carrera aquí i li hagi posat sobre la taula no, et queda un any, t'estan oferint un contracte, jo t'oferiré el que puc, però per 3 anys.
El vols que dir
puc,
que el club ja li va bé?
Que no és el que... No,
no li va malament
sí,
que
jo
marxi.
Crec que el club assumeix que si Alexia marxa, doncs ja trobarà d'altres solucions.
No hi ha oferta, no hi ha... Mm-hmm. Havíem sentit o llegit, no hi ha una oferta... Hi ha el més 1, no hi ha una oferta de renovació per Alexia.
Ni un pla per ella després, o sigui...
De moment, no. Hi ha el més 1.
No, clar,
el més 1... I un pla d'aquí a 2-3 anys, quan deixis de jugar a futbol, faràs això?
Mm-hmm. Jo crec que ella encara vol jugar a futbol, bueno, i per tant, no ho han parlat.
Però dic, tu, un contracte d'un any o 2 anys, i després, quan acabis de jugar, faràs una...
Jo crec que no ho han parlat, encara crec.
Per tant, el punt de vista del club és si Alexia es vol quedar un any més, es quedarà un any més, però no hi ha la perspectiva de dir i li oferirem, però... I a mi això em crida l'atenció, insisteixo que probablement potser també perquè consideren que primer que decideixi ella i aleshores veiem.
I no tens la sensació, i coincideixo completament amb tu, perquè l'estiu passat quan va arribar l'oferta del PSG, jo tinc la sensació que al final acaba sent Alexia la que pren la decisió de quedar-se, però que el club
és que no
quasi
pot.
Que ja li anava bé.
És que si la cosa és econòmica, no pot. I
però tots els inputs que arribaven, Jordi...
del club sense que el club el necessiti, sí, sí. Però la situació no és diferent.
No, clar.
I el que deia el Marcos està
bé. Però
la situació de la temporada passada era una mala passada pel club, perquè el club no podia fer res amb aquells diners, igual que no va poder fer res amb els diners que van deixar les jugadores que van marxar, perquè no hi havia fair play. I sí que els hi desmuntava una mica més del que ja els havia desmuntat algunes sortides d'última hora, la sortida d'Alexia, tant a l'últim moment i de manera tan inesperada.
A mi em sorprèn, vaja, més perquè la Porta ho ha verbalitzat uns quants cops, em sorprèn, és a dir, jo la lectura que em faig, potser equivocada, però la lectura que em faig és que si el Barça no es mou és perquè deu pensar que ho té perdut. És a dir, que només es pot aferrar que ella a última hora digui, doncs no, em quedo i ja però després ja...
La Porta ha verbalitzat moltes coses, ja, després, no? Ja. Sobre Lewandowski, sobre
sí, però,
fitxatges...
Però,
no
sé què. Però per la Porta no és un plat de gust que la principal icona del teu equip s'apagi.
Si pensen els números...
I del futbol mundial, segurament.
Si pensen els números, potser sí que...
És que no poden. Tenen un problema, que no poden.
Que ni amb Alexia ni amb cap.
No poden fer ofertes per ningú.
Que potser el curs natural de la carrera d'Alexia és que ha arribat el seu moment de fer el salt a un altre equip amb noves motivacions i que el Barça d'alguna manera comenci ja aquest relleu que ha de pensar en algun moment. Però això és esportivament, però tot el que et suposa Alexia fora del que és l'esport...
Això és indiscutible.
És una icona mundial.
Que el Barça hauria d'intentar, com a mínim intentar.
El Barça.
Però jo quan dic que si el Barça no fa res és perquè no deu poder, perquè el Barça són perfectament conscients de tot això que dieu, que la seva dimensió va molt més enllà, de fet... Jo crec que és la dimensió principal ara mateix d'Alexia. Vaja,
i la dimensió de Messi... I la dimensió de...
Per això dic que Messi, vaja, no ho van poder. Fa una mica la mateixa sensació.
Estem parlant en Lluís. Estem fent una comparació en Lluís.
Però no poden
amb Alexia, no poden fer ofertes a gent que no estan al nivell d'Alexia.
Bé, en tot cas, la resolució no pot tardar més de... Què diré? Un mes, que és el que queda perquè s'acabi la temporada. Dic jo que en algun moment Alexia haurà de dir...
De la final, ara miràvem amb la Sònia, que després de la final de la Champions encara hi ha partits del Barça.
Queden un parell de jornades de Lliga, encara.
I
després hi ha selecció, també.
Perquè deia, perquè no es va acomiadar del Camp Nou, no es va acomiadar... Després de la final de Champions, encara fins i tot hi hauria temps per aquest comiat, si és que s'ha de fer.
Però al Camp Nou...
Bé, hi ha un partit, ara no et sé dir el rival, si és el Llevant... Exacte, contra la Real Societat, que ara mateix suposo que està fixat al Johan Cruyff, aquelles alçades de temporada, si tu vols decidir. Mm. És a dir, si ella t'avisa amb cert temps que se'n va i vols decidir convertir-ho en un homenatge al Camp Nou, sempre ets de temps.
No està mal vist. A veure què passarà amb tot aquest assumpte. Tornem al present. Arribant a la final de la Champions, la temporada del Barça femení ja és excel·lent, sí o no, només si la guanya. La Sònia Gelmà ja ha dit que sí, aquí a la taula.
Sí.
Sí, sí.
Marcos?
Matrícula d'honor, ja.
Com?
Matrícula d'honor per mi la temporada.
Ja?
Ja. Sembla, sí.
Amb aquesta veu imposa... O sigui,
sí.
Jo normalment poso la contrària, però avui no li porto la contrària. Clar, sí. Aquesta veu...
Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A la taula hi ha unanimitat. Bé, llevat que la Ruth digui que no.
No, a mi em sembla ja...
Sí?
No, la temporada.
Jo tinc dubtes amb això. A veure què diu la nostra audiència, Sònia.
Doncs com la majoria dels nostres oients, que un 78% de la gent que ha votat ha dit que sí... i només un 22% ha dit no, només si la guanya. Per exemple, a Instagram l'Enric diu és boníssima i si la guanya serà excel·lent. El David diu no, només si es guanya. Aquesta lliga no és tan competitiva.
Però a veure, perdona, és que l'epígraf de la pregunta justament és si ha de ser excel·lent per si ja és excel·lent ara.
Bé, ell diu és boníssima i si la guanya serà excel·lent.
Ell deu
votar que no.
Clar.
Sí. El David diu no, només si es guanya aquesta lliga no és tan competitiva com la Champions. O el Juan diu serà millor perquè la lliga és d'estar per casa on no hi ha rivals competitius. Per tant, en aquest cas ell també creu que encara li falta per arribar a l'excel·lència. A Twitter, el Biel diu la lliga i la copa són competicions de fireta comparades amb la Champions. Per això arribar a la final és una temporada excel·lent. Si la guanyen, pujarem la nota a matrícula d'honor.
Mira, línia, la que l'has cridat.
La línia del Marcos, exacte. El Mariano diu, ai, quina por em fa Giraldez, que ens coneix bé, i quina por em fa Romeu, que ahir va permetre que amb un resultat folgat encara haguéssim de mirar l'hora i resar. No tinc clar res, i el fantasma de Lisboa, on no vam trobar la tecla, és més present que mai. No respon a la pregunta, però el comentari m'ha semblat que era dient. El Lluís diu, el futbol femení és on la Superliga és molt necessària i més que justificada, ja que la Lliga Domèstica no té cap altre color que el blaugrana i les nostres no poden competir per manca de qualitat. L'Alfonso diu, sí, serà excel·lent guanyar la Lliga, estar a la final de la Copa amb moltes possibilitats de guanyar-la i finalista de la Champions és un èxit, però si es guanyen les dues finals que queden encara ho seria molt més.
Molt bé, doncs en la línia de la taula, majoria absolutíssima pel sí, la temporada del femení ja és excel·lent i si la guanya, doncs, no sé, matrícula d'honor o...
Entenc que vulguem apartar, per exemple, el triplet domèstic que fan cada any, perquè certament el Madrid no està a l'altura del Barça i té un mèrit relatiu. Però arribar a la final de la Champions cada temporada durant 6 anys...
És una passada. És una passada.
Té molt mèrit d'arribar a la final. Després la pot guanyar o no? Perquè no, el Lió, el Chelsea, el Bayern...
Nota aquesta temporada,
tenen el teu
no
pressupost.
A les 6 últimes.
Ja, però has arribat a la final. El que vull dir és que el Lió... el Barça en les últimes 8 temporades ha arribat a 7 finals i el Lió t'han arribat a...
Que sí.
4.
Sí, no, però insisteixo en la pregunta...
El Lió es deixa bastants més diners que tu cada any.
Jo no dic ni que sí ni que no, jo tinc dubtes i però perquè no estic valorant la trajectòria. La trajectòria sí que és de matrícula d'honor, independentment del resultat.
Val, la trajectòria d'aquesta temporada...
Per mi, em costa posar un excel·lent si no guanyes la Champions, però és la meva opinió.
Però això és perquè hem normalitzat el que no és normal.
Que no.
A qualsevol equip li diries si és un èxit rotund arribar a una final de Champions i et dirien que sí. Llavors hem normalitzat que el Barça hi ha d'estar sí o sí.
La temporada passada del Barça masculí, que va arribar a semifinals de Champions, li vas posar excel·lent.
Però el grau de competitivitat no és el mateix en cap dels casos.
No, però és que el Barça...
Ens vol portar la contrària.
No, al
nivell del Barça potser hi ha 3-4 equips a Europa que tenen la mateixa despesa que el Barça. L'Arsenal, el Bayern, el Chelsea, el Lió, són equips... d'un similar. Per què
ha pujat
el llistó del Barça? Doncs se n'ha trobat el Madrid i el Bayern ara.
Clar, i les ha guanyat.
El Bayern és nivell Barça.
Home, pel que vam veure ahir, per exemple, sí.
Ara sí, a principi de temporada...
Per començar, té algunes jugadores que podrien jugar al Barça, entre elles una que voldria i no pot tenir com és Bull.
No cal que em convenceu, que he dit que no tinc clar si és un sí o és un no. En tot cas, no tinc tan clar el sí com...
No, jo posaria l'arterisc a jugar una bona final. No a guanyar, sinó a jugar una bona final, també.
No, però és que aquesta és una altra història.
No ha tingut lesions.
Es pot perdre...
Plantilla curta, que la pots perdre.
Aquesta és una altra història. Jo no estic dient que estiguis obligat a guanyar.
En jugadores de la casa. O sigui, jo crec que té molt de mèrit.
5 mesos sense la millor jugadora del món, que és Aitana, i tot i així has arribat a la final.
Se'n lesiona Laia, no tens a Patri.
Clar, evidentment.
Mapi també lesionada molt de temps.
Sí, molts mesos.
Ah. Molt bé.
Segueix igual.
5 minuts més i em convencereu, però hem de fer una pausa. Fins ara, Sònia.
Adéu.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
Necessito vaques.
Sí. I també sabem que ara més que mai necessites vaques Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
Que bé l'airet del mar de les Maldives. Escolta, quan hem de tornar?
Doncs tenint en compte que ens ha tocat l'Eurojackpot de l'11, quan ens vingui bé.
Quina data tan bona quan ens vingui bé. És justament el dia que em va bé.
El dia quan ens vingui bé?
Sí, justament aquell dia em va guai tornar.
I a mi?
Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, AENA, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. Una terra que ens fa créixer, on avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
I a l'avi, eh? Què en saps de la seva història?
Sé poc. No era una persona fàcil d'estar amb ell.
Se'n va, obligat forçosament a treballar pels nazis.
Hòstia.
A la zona ocupada.
Ostres, això no ho he sabut mai.
Quanta guerra. Amb l'avi de Gerard Quintana. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a btravel.com.
Som el dia.
Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu.
Saber què està passant.
Què ha passat.
I també per què ha passat.
Tant a casa...
com al món.
Què ens fa diferents?
El ritme.
El ritme.
El ritme.
Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
Perquè al Catalunya nit som pausa.
Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
A tota hora...
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.
Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, au, contentes.
Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil.
Ah,
a veure...
O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí, sí. Això i tu has apuntat, eh?
Sí, sí, apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita,
sí.
Palmeretes de xocolata
sí.
I una galeta de dàtils
sí.
Que van fer la meva parella. Sí,
també
sí,
potser si esmorzéssim menys coses original. Ens en recordaríem.
Sí. La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Ho hem celebrat cada dia i cada matinada i ara ho vivim com si això fos una abraçada de gol.
A Catalunya Ràdio tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Torna a tenir el Barça, atenció, la toca Fermín. Fermín cap a Ferran, gol, 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 gol. Ferran, 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 Ferran. Fa que tots s'uneixin en una abraçada, en una pinya al corna. El Barça posa la directa per guanyar la Lliga aquest cap de setmana. Tot dependrà, evidentment, del que faci el Madrid al camp de l'Espanyol.
Vinícius, zona 3/4, Aleix compta que combina amb Bellingham, Vinícius, el xuta Vinícius i el golaç. Quin gol t'has tret de la màniga. Quin gol t'has tret de la màniga clavant la pilota a l'escaire esquerra de Dimitrovic, com per anar-la a buscar. Inapel·lable, golaç del Madrid, el segon de l'equip d'Arbeloa.
Amb l'abraçada de gol dels Strombers i la narració del segon gol del Barça a Pamplona i el segon gol del Madrid ahir a l'RCD Stadium, que fan que la Lliga no es decideixi, sinó que el primer matchball del Barça, dic que la Lliga no es decidirà al Camp Nou perquè el Madrid no la pot guanyar, però el Barça sí té el primer, tindrà aquest diumenge a les 9 de la nit al Camp Nou la primera oportunitat per sentenciar matemàticament la Lliga. Ara entrarem en altres detalls. Dani, Marcos, Marta, us agrada com ha quedat disposada el tram final? Estàveu obsessionats amb el passadís? No. Creieu que el Madrid la llançaria ja ahir a Cornellà?
Jo ho preferia així, sincerament. Jo crec que el Madrid, si estigués al revés, en la mateixa posició, també ho preferiria. Jo crec que si et donen a triar, per mi és molt millor guanyar-li la Lliga, el teu màxim rival, a casa, amb la teva gent, i fer la festa i donar la volta al camp i tal, que un passadís, que està bé, però són 30 segons, és una imatge que tots hem convertit en una humiliació, però teòricament és una imatge d'elegància i de companyerisme. Per tant, si em dones a triar, jo prefereixo l'escenari en el que estem ara.
I creus que el Barça...
I crec que el Barça empatarà o guanyarà el Madrid a casa, sí. Tinc claríssim.
Jo hagués preferit que l'haguessin guanyat ja. Jo sóc d'aquelles que diu, contra abans millor, sí. Perquè ara et presentes aquest cap de setmana i el Madrid et pot guanyar. És una realitat, i t'espatlla la festa i t'espatlla tot. Que sí, però ens hem de posar en aquest escenari.
L'oportunitat de tenir una final a casa... Bé, sí, clar,
sí, però d'altra manera també podries tenir la festa. Et fan el passadís, guanyes, acabes el partit,
sí,
celebres...
Però no és el mateix guanyar-li allà, vaja, jo
soc de l'opinió...
Tenint el marge que tens, que tens un marge enorme.
Clar, si fos una final que si perds per la Lliga, d'acord, però aquí tens xarxa.
Jo hagués preferit...
Ostres, sí. Estic descobrint un vessant acollonido de Marta Corredera, va patir amb el 4-1, ara...
És que es fan molt llargues les lligues, sí. Són molts mesos, i el jugador, i jo com a jugadora el que volia era contra abans millor, i ja te n'oblides, i ja et relaxes una miqueta, perquè és tensió, i són 12 mesos pràcticament en tensió.
Sí, tu ja ho hauries pentinat, i posat l'escenari, ho veus, o a patir?
És que
una tarda tens. Mira,
però és que el Madrid sense Mbappé és més perillós. I vindrà... Sí, jo crec que sí.
Sí, hi ha un corrent d'opinió al respecte.
Home, aquest any, és que les dades ho diuen.
Jo crec que sí, i al final vindran aquí volent amargar la festa. Òbviament,
el Barça...
Sí,
però el Barça també voldrà... Estaràs la setmana resant perquè Mbappé recuperi i jugui, eh?
No.
No?
No, perquè ja em va bé la guerra que tenen. Deixa'ls, que se'n vagi de festa amb l'Ester Espósito o qui sigui, ja està.
Corredera, sí, ara després en parlarem. Corredera, té dubtes, Marcos?
Jo no, jo com el Dani. És el moment ideal. El Barça ve... El Barça està volant a la Lliga. 10 partits, 10 triomf, està jugant molt bé, sense Lamin, en Lamin.
És impressionant perquè des que el Barça va palmar l'octubre al Bernabéu, només ha cedit 6 punts, 2 derrotes.
66 de 72.
A Noeta i a Montilivi, tota la resta són victòries.
Cap empate, eh?
No.
O sigui, per mi és el moment ideal, l'equip estarà absolutament motivat i jo crec que és el moment perquè el Barça certifiqui que és el millor equip d'Espanya aquest any i l'any passat.
De seguida obrim el laboratori per parlar de com es planteja aquest primer match ball, però abans és que amb la passió amb què m'han intentat convèncer que la temporada del femení era excel·lent, m'he deixat la logística de la final d'Oslo Route. Què sabem a aquesta hora d'entrades que tindrà el Barça?
Doncs la UEFA el que ha anunciat o el que va anunciar és que hi hauria 24.700 entrades disponibles, perquè el d'Oslo no és un camp molt gran, que 20.000 les venia a la UEFA, que ja les va vendre en venda lliure als aficionats i aficionades que volguessin, i que en repartia 2.500 per cada equip, que si habitualment serien poques pel Barça, veurem si ho són o no amb un desplaçament complicat com és aquest. De moment, el club ha proposat un desplaçament que organitza el Barça, o que organitza Barça Desplaçaments, que seria un vol xàrter anada i tornada a Barcelona, Oslo-Barcelona el mateix dia del partit, per tant no s'ha de fer nit a Oslo, amb preus cars, sí, perquè és un viatge complicat, preus per soci 571 euros... Preus per panyistes, 599.
Això, evidentment, sense entrada.
Sense entrada. I pel públic en general, 628 euros a aquest xàrter anar i tornar per veure aquesta final. I veurem com va el tema del repartiment d'entrades, perquè 2.500, clar, en volien poquíssimes, perquè a Bilbao hi van anar 40.000 persones, fins i tot els de l'Olímpic de Lió.
A Lisboa, quanta gent hi va anar? 15? 20?
Jo crec 17, pot ser?
Jo crec que més de 15, em sona, sí, però la xifra exacta no la recordo.
No, jo tampoc la recordo. Jo crec que eren unes 17.000 persones.
En tot cas, és un preu car, és alt, però tenint en compte que igualment hauries d'anar-hi en avió i que probablement hauries de fer nit d'hotel, jo no sé... Vaja, crec que pot ser alt, però potser és competitiu.
Sí, pot ser competitiu, però els avions amb escales i tal estaven a uns 300 i escaig euros, més la nit a Oslo, doncs ja seria més o menys això.
Doncs bé, és complicat.
Veurem la resposta que hi ha.
Com dèiem a l'inici del programa, Oslo, un destí
abans
complicat.
Abans el Barça oferia uns preus per aquesta mena de viatges, recordeu, 350 euros per anar a veure una final, però cal recordar que finançava el desplaçament al club. És a dir, part del que li costava als xàrters, hi havia una despesa per part del club. Ara ja això no ho fa i, per tant, els preus pugen. Mm.
En fi, veurem com acaba, quantes entrades té el Barça i si hi ha possibilitat d'exaurir-les, perquè aquesta serà l'altra en aquesta ocasió. Ruth, gràcies.
Gràcies.
Torque Lab.
Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Et trasllado la pregunta que fèiem aquí a la taula. Satisfet amb com es resoldrà o com es pot resoldre la Lliga i optimista amb la resolució en clau blaugrana?
Sí, la pregunta ja ens l'hem fet tantes vegades que crec
però tu volies festa.
He dit totes les opcions. Vaig començar esperant això.
És veritat que va canviar d'opinió.
Sí.
Després vaig canviar d'opinió i vaig anar...
Per tant, ahir et vas mig enfadar amb l'Espanyol Madrid. O no?
No, tampoc
és això.
És que si volem portar-ho al drama, sí, però tampoc no mirem. No. Era una mica indiferent una opció a l'altra. Vull dir que està bé polaritzar-ho, però...
Bé, doncs ara tens uns dies...
Tant de bo tots els debats que tinguem a la vida... cada any siguin aquest.
Tens uns dies per redirigir el que ha de ser una festassa a la TDT de diumenge, aquest Barça-Madrid, amb final de Lliga afegit. Avui obríem el laboratori per preguntar-nos per la davantera del Barça, que amb l'absència de Lamine Yamal i, de moment, sense que hagi reaparegut Rafinha, fa bastant difícil de pensar que pogués ser titular en el Clàssic. La veritat és que gairebé diríem que les tres peces de l'atac podrien ser intercanviables. Vaja, que no hi ha ningú que sigui indiscutible a aquesta hora.
Jo crec que és una alineació molt interessant, perquè probablement és de les més difícils de la temporada, jo crec.
Ui, la Lotto Hansi de divendres, que no tocaria, però ja us dic n'hi haurà.
L'escoltaré molt atentament, com sempre, i si no, la recuperaré. Hauríeu de fer un podcast només de la Lotto Hansi.
Donis idees.
Però no, ho dic perquè clar, com que tot plegat és tan estrany, no, el Barça no ve d'una situació de màxima competitivitat, els últims partits amb la Champions viva, no, sinó que hi ha hagut la caiguda de la Champions, la Lliga més o menys encarada, jugadors lesionats, jugadors que s'estan recuperant, que no hi ha pressa per recuperar-los, d'altres que no havien tingut prou minuts, que han aparegut de l'equip, i clar, arriba el partit del Clàssic, i a més, com dius, el de la festa de la Lliga, i de cop i volta bé, apareix doncs de manera instantània un partit transcendental a la temporada que no ho era tant, no? O sigui, ho era perquè és el Barça-Madrid, però no ho era tant perquè no sabíem què tenia en joc.
Però això mola.
I jo crec que totes les línies estan molt obertes, eh? Jo no m'atreveixo a tancar cap de les tres línies, ni defensa, ni mig camp, ni davantera.
Ara anem endarrere, però la més oberta de totes diria que és la del davant. Aquí és que no sóc capaç de... No. Ni Lewandowski, que ha estat titular els dos últims partits, el veig segur.
Exacte. No sé, entre Rashford i Bardaggi, entre Lewandowski i Ferran, i després entre quart mig campista o...
Perquè Lewandowski i Ferran junts, no? O sí?
Bé, és una opció perquè la va fer a Pamplona i va anar molt bé, no, Dani?
Sí, sí, per
el que no sé si d'entrada en un partit que tan llarg aquesta carta la jugues tan ràpid, perquè és una carta que pot jugar una segona part, que potser tal com està funcionant Flick pugui optar pel quart migcampista i en el moment que vulguis accelerar els puguis posar tots dos si és que ho necessites. Però vaja, va obrir aquesta opció l'altre dia a Pamplona, va funcionar molt bé, van ser els dos grans protagonistes del partit, i aquesta temporada no ho hem vist gaire, però altres temporades, la passada sobretot, vaja, la passada, sí que van veure molt la Ferran en aquesta opció de fals extrem esquerre. Crec que tot està molt obert.
Torque, per tal com juga el Madrid, faries quart migcampista o faries tercer davanter?
Jo crec que al Barça ara li està agradant la idea del quart migcampista, o a Flick li està agradant.
És que fa la sensació que al Barça ara li interessa que passin menys coses de les que passaven abans.
Jo
cosa
crec que
a mi em preocupa, però...
Ja, però no tens Lamine, no tens Rafinha...
No tens Rafinha...
Entenc el que dius, Dani.
Això no és, jo pensava que hi havia coses que no es negociaven. Vull dir,
sí, però no és el mateix jugar en Rooney que en Lamine. No és el mateix jugar en Fermín que en Rafinha.
Això ho tinc clar, però
llavors no pots jugar de la mateixa manera.
Però no, jo no et parlo de jugar de la manera. Jo parlo de la frase del Costa, que és... li interessen que passin poques coses
del
partit.
Menys coses de
menys coses que abans. Per mi això no és el Barça. M'és igual que jugui Bardagi. Ja m'està bé que jugui Bardagi. Però que passin, que busqui l'equip, que passin coses.
Jo entenc el que diu el Dani, perquè fa la sensació que en aquests dos últims partits, especialment tant a Getafe com al camp de l'Osasuna, el Barça de punt de partida, si allò acabava en empat, ja li anava bé. Però el clàssic
part...
no, per mi, crec que el clàssic no és el mateix.
No.
Vull dir que tu, Ricard, quina versió t'esperes de cara a aquest diumenge? Home. El que hem vist més aviat en els dos últims partits o un Barça que anirà mossegat des del primer moment?
Home, jo crec que l'emoció ja et porta a que l'equip sigui més vertical. El que passa és que al davant no tens el desequilibri que tenies. I aquí no sé si Flick pot apostar per una versió, com diu el Dani, més pura i dir, escolta'm, encara que no tinguem capacitat, anem a buscar-los. El que tinc molt clar és la versió del Madrid. Per tant, t'obligarà a atacar, perquè el Madrid no et vindrà buscant i et farà un camp partit a camp obert, sinó que t'aguantarà al darrere i intentarà aprofitar totes les recuperacions per córrer. I jo crec que és aquí on el Barça ha de valorar o Flick com li interessa anar contra el mur madridista. Però aquest debat que el Dani reobre, perquè jo crec que ens l'hem obert
entre tots plegats,
perquè el Barça l'ha obert, jo crec que és un debat que és interessant de cara a la temporada que ve i cap a on camina el Barça. I què passa amb Rafinha? I si marxa Rafinha, quin extrem ve a substituir Rafinha? Sí, continuarà el Barça per la via? Jo crec que sí. O sigui, jo crec que Flick això no ho negocia. Una altra cosa és que l'equip pugui incorporar algun matís que en algun partit